El 23 de febrer de 1981, el que passava a la ràdio va ser també molt important com a protagonista de l'intent de cop d'estat a Espanya. Recordem el so viscut en directe, en aquest cas a través de la cadena SER, aquella tarda de dilluns del 23 de febrer de 1981. Aquesta és la retransmissió que feia en directe el cronista parlamentari de l'emissora aleshores, Rafael Luis Díaz.
En estos momentos...
Hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Aquests són els fets de l'intent del cop d'estat del 23F al Congrés, però la ràdio va tenir protagonisme en tots els escenaris d'aquella jornada, Didac.
Sí, i especialment a l'escenari de la ciutat de València, als carrers de València. Allà, el general Jaime Milans del Bosch, que tenia molt clar que la ràdio havia de ser decisiva per instaurar l'estat d'excepció, pràcticament l'estat de guerra, que ell va decretar en un ban. Un ban que recordava els que va fer el general Franco quan es va sublevar contra la República l'any 1936. El 23 de febrer de 1981, el cap militar de la capital valenciana va fer que es llegís el seu ban cada mitja hora a través de les emissores locals.
19 hores... 30 minutos. Radio Valencia, cadena SER. A continuación, señores oyentes, vamos a dar lectura al escrito que procedente de la Capitanía General de la Tercera Región Militar nos llega. Dice así. Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosch y Usía, teniente general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar. Hago saber, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región de mi mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte Su Majestad el Rey. En consecuencia dispongo, artículo primero, todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo.
De fet, escoltem això i se'ns posa la pell de gallina. Didac, imagina't escoltar allò en aquell moment en directe, no? Deuria fer una por tremenda.
Sí, aquest era el so directe de l'emissió de Ràdio València aquella tarda. La por i la intimidació de la població civil i l'advertiment sobre qualsevol intent de resistència formen part del colpisme militar de manual. El ban tenia fins a 11 articles que advertien a la població que els militars armats respondrien a qualsevol intent de protesta o de desobediència. Es prohibia tota activitat de partits polítics i de sindicats i el general Milans del Bosch s'atribuïa tots els poders, inclòs el poder judicial.
I en el conjunt de l'Estat, què va fer la ràdio també per fer aquesta cobertura?
Doncs dintre de la confusió i de les dificultats d'aquell moment, la ràdio va informar com va poder. Des de Madrid i també des de Barcelona ho va fer la cadena SER en tot moment. A la ràdio pública, a Ràdio Nacional d'Espanya, a la Ràdio Televisió Espanyola, la cosa va ser diferent durant les primeres hores.
Un grup de l'exèrcit amb blindats va ocupar les instal·lacions de ràdio i televisió del Prado del Rei. Tot allò amb lo gran que és, no, Didac, doncs va ser també invaït.
Sí, sí, a 3:15 del vespre un capità de l'exèrcit de terra armat es va presentar al despatx del director general de Ràdio Televisió Espanyola, Fernando Castedo, en aquells moments, i va ordenar que la televisió no fes informatius i que la ràdio sonés música militar. I a les 8:01 sonava això que acabem d'escoltar, una música militar del segle XVIII que el capità que controlava el despatx de direcció no el va convèncer, li va semblar poc marcial i es va empipar, pistola en mà. Així és que tal com exigia el militar, el control de continuïtat de Ràdio Nacional, van canviar el disc i va sonar això altre. I en aquest punt, Manel, deixa que hi posi una petita pàgina personal. Imagina't un estudiant de batxillerat de 16 anys d'edat, jo mateix. Aquell dia era dilluns. Els dilluns, a l'Institut de Batxillerat de Santa Coloma de Gramenet, on jo estudiava, tercer de BUP, després de les classes teníem com a activitat extra un cinefòrum. Per tant, eren les 8 del vespre tocades quan jo tornava cap a casa. En arribar, em diuen els meus adults que hi ha un cop d'estat. A mi em costa de creure, i com que jo ja aleshores era molt de ràdio, penso, posa Ràdio Nacional, perquè si hi ha un cop d'estat és millor escoltar el que diu la ràdio de l'estat. I quan poso Ràdio Nacional d'Espanya sonava exactament això que estem escoltant.
Déu-n'hi-do, quina impressió deuries tenir en aquell moment, Dida. Quanta estona va durar això de les marxes militars?
No van ser gaires minuts, però sí els suficients perquè tota la ciutadania de l'estat espanyol tingués clar que en aquells moments el control era militar. L'ocupació de Prado del Rei va durar aproximadament una hora i mitja. Cap a 9:15, el capità que comandava l'operació va rebre ordres de retirada i els soldats van marxar. A partir d'aquell moment, Ràdio Nacional i Televisió Espanyola van començar a informar.
I hem parlat de València, de l'estat espanyol, i quin va ser el paper que va tenir la ràdio a Catalunya?
Doncs a Barcelona, ni a cap lloc de Catalunya, no hi va haver moviment a les casernes, per tant, cap emissora no va rebre la visita de soldats. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, llavors amb els estudis a Passeig de Gràcia número 1, va tenir també un protagonisme especial. Ràdio 1 era el canal que venia de Madrid, i Ràdio 4 en català i Ràdio 5 en castellà eren dues emissores fetes totalment aquí. Un cop aclarida la situació a Prado del Rei, no pas abans, la ràdio pública ubicada a Catalunya, que recordem que era Ràdio Nacional perquè llavors no existia encara Catalunya Ràdio, va connectar telefònicament amb el Palau de la Generalitat i el president Jordi Pujol es va adreçar als ciutadans en una connexió telefònica, com podem escoltar ben clarament ara mateix. El periodista Ricard Fernández Déu es va encarregar de donar solemnament pas a un discurs improvisat del president.
En aquests moments, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es dirigirà als ciutadans de Catalunya en els dos idiomes que comparteixen la cooficialitat al Principat. Parla el president de la Generalitat de Catalunya.
Els fets d'aquesta tarda, que tots els ciutadans més o menys confusament coneixen, m'obliguen a donar una explicació de quina és la situació en aquest moment al país, en el conjunt d'Espanya, per tal de que existeixi entre tots el necessari coneixement i també la necessària serenitat. Com tots sabeu, aquesta tarda, a mitja tarda, dues companyies de la Guàrdia Civil han entrat en el Congrés de Diputats en el moment que es procedia a la votació pel nou candidat, pel candidat al govern, el senyor Leopoldo Calvo Sotelo. Han fet que els diputats de moment s'haguessin de jeure a terra, hi han hagut fins i tot unes ràfegues, sense cap víctima, sense cap desgràcia de tipus personal. En aquests moments els diputats segueixen a dintre, segueix estant el Congrés de Diputats ocupat per aquestes companyies de la Guàrdia Civil, que també estan rodejant l'edifici. Però en la resta del país hi ha una tranquil·litat absoluta, excepte la tercera regió militar, és a dir, a la regió militar de València, en la qual el seu capità general ha proclamat l'estat d'excepció.
Doncs fins aquí aquest primer episodi sonor. Gràcies, Didac Boza, i fins la setmana que ve.
Fins dimarts que ve.
Gràcies.